Una de les coses per les quan era petit i també quan anava a la universitat volia ser gran era per poder gaudir els mesos de juny. El mes de juny és per mi un dels millors mesos de l'any. Els dies són molt llargs, tenen una llum clara i alegre, pots guardar definitivament la roba d'hivern i et retrobes amb la roba lleugera i estiuenca de colors més vius. Fas amb il·lusió les primeres banyotes de la temporada, gaudeixes més a l'aire lliure i és com el senyal de sortida per la vida més lliure, alegre i relaxada que teòricament es fa a l'estiu. I a més, molts ja albiren les vacances. Però tot això, quan era jovenet, es convertia en un malson que se'm feia etern, sobretot els caps de setmana, que em semblava que eren moltíssims els del mes de juny. Per què? Doncs perquè era el mes dels exàmens i si volia provar, tenint en compte que era més aviat mal estudiant, o m'hi posava de debò o em quedaven coses pel setembre, la qual cosa era un altre malson, fins i tot molt pitjor. Després, quan em vaig fer gran i ja em vaig treure els exàmens de sobre, em vaig adonar que havia estat una mica il·lus perquè, com ja ens havia advertit un professor, quan ens veia fotre bots d'alegria al veure que ens havia aprovat magnànimament, doncs ell ja ens avisava que la vida ens examinaria dia sí, dia també, i ho deia amb un mig somrís sàdic i un to més aviat cínic. Ja us examinarà la vida, ens deia, i encara reblava el clau dient i ja veurem quants la provareu. Si llegim la premsa, si sentim les tertúlies i si mirem els telenotícies, és evident que almenys al nostre país, ara per ara, estem tots suspesos, els polítics, els banquers i de retruc tota la societat. La sensació de suspens general és fenomenal, en els dos sentits de la paraula, de no haver aprovat els exàmens de juny, perquè no han aprovat ni tan sols els teòrics primers de la classe, i de tenir suspès el cor en un continu ai, ai, ai. I per la mateixa raó que quan sabíem que suspendríem l'examen que fèiem, no el volíem rellegir abans d'entregar-lo, com qui amaga el cap sota l'ala, ara es veu que hi ha gent que diu que ni llegeix diaris, ni segueix tertúlies, ni vol saber res dels telenotícies. Només volen, diuen, entreteniment. Doncs, en qualsevol cas, benvinguts a una nova emissió del Boulevard de la Cançó Francesa, un programa d'entreteniment a base d'una bona dosi de cançons de tots els estils i totes les èpoques. Ignasi Rodríguez controla el so. Us parla Enric Cusí.
C'était le mois de juin, la terre renaissait, et les dieux libertins m'invitaient à danser. Il y avait dans l'air un air de paradis, les robes étaient légères, et les filles aussi.
Jouaient les mandolines, les flûtes, les hautbois, c'était en juin le mois où le ciel s'illumine. Jouaient les mandolines, les flûtes, les hautbois, c'était en juin le mois où le ciel s'illumine.
L'amour faisait des siennes dans les corps et les cœurs, derrière les persiennes, s'éveillaient les ardeurs, et tout n'était que chant, que soupir, que poème, dans les bois et les champs, fleurissaient des je t'aime.
Jouaient les mandolines, les flûtes, les hautbois, c'était en juin le mois où le ciel s'illumine. Les flûtes, les hautbois, c'était en juin le mois où le ciel s'illumine.
Je regardais la terre avec mélancolie, dans la douce lumière, ton regard m'a souri. La brise était légère et les filles jolies. Il y a eu dans l'air un air de paradis. Flûte les hautbois, c'était en juin, le mois où le ciel s'illumine. Jouer les mandolines, les flûtes, les hautbois, c'était l'été est en juin, le mois où le ciel s'illumine.
Chanson du mois de juin, cançó del mes de juny, una d'aquestes cançons que posem cada any al voltant d'aquestes dates, i és que aquesta cançó de George Moustaki, lloant el record del mes de juny, a banda que és molt bonica, coincideix del tot amb les raons que us deia de per què m'agrada tant el mes de juny, en començar el programa. El mes de juny, diu la cançó, la terra reneix, els déus llibertins ens conviden a ballar, hi ha un airet paradisíac, les robes són lleugeres, les noies també, el cel s'il·lumina i els sentits es desvellen darrere les persianes. Fantàstic tot això que diu George Moustaki en aquesta cançó, cançó del mes de juny, una cançó que ja és una cançó clàssica del nostre boulevard, una cançó del compacte de George Moustaki de l'any 96, titulat Tu reste à dire, un compacte força desconegut en relació sobretot a les cançons més clàssiques de George Moustaki, i que és per això que sempre ho recomano a tots els amants de les cançons de Moustaki. I si el mes de juny, tot i que la terra reneix i el cel s'il·lumina, és canviant, perquè d'un any per l'altre sempre ens porta sorpreses, a vegades ens adelanta l'estiu, a vegades ens el retarda, perquè també alguns anys a la primavera neva sovint al Pirineu, per exemple. El que no canvia des de que va canviar és l'empobriment de la fauna i la flora marina dels darrers 40 anys. Jo mateix, que no sóc submarinista ni pescador ni res, però que des de ben petit, que sempre m'ha agradat fer un cop d'ull als fondos costaners amb unes ulleres marines d'aquelles d'estar per casa, doncs ho tinc ben comprovat, que des de fa molts anys la cosa no pinta gaire bé. I també perquè veieu que el que dic no m'ho invento jo, em remeto al gironí Rafael Nadal, el periodista, que ho explica molt bé al seu llibre de records, un llibre titulat Quan érem feliços, que doncs, en el que recorda doncs, la vida que feien, sobretot a l'estiu a la fosca, doncs, cap allà als anys 60 i començaments dels 70. Diu, explica en una de les coses que explica de la fosca, diu, sovint a taula també hi havia un plat de pallarides grosses i vives, d'un color taronja molt intens, que quan te les posaves a la boca era com si t'hi posessis el mar sencer, perquè tenien molt més gust que no pas les espardenyes, els orissos, i això que tothom sap que les espardenyes i els orissos tenen un gust de mar molt fort. Però ara, deu fer 25 o 30 anys, gairebé d'un dia per l'altre, les pallarides van començar a desaparèixer, almenys el tros de costa de la fosca, i ja només se'n troben de petites i de color fosc, que no valen res. Més endavant va començar a desaparèixer els musclos de la banda de cap gros. Després, les roques submergides van quedar pelades i ja no s'hi veien les taques de colors dels orissos. Finalment es van acabar els musclos de la banda de la foradada i de les formigues. L'últim cop que em vaig tirar amb les ulleres al furió, la roca gairebé era pelada i n'havien desaparegut les pallarides, els musclos, els orissos i fins i tot les algues.
Oh libellule si délicate, oh les mésanges petites pattes, gentil coquelicot, pardon chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans l'aubépine, les enfants. Chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aide, le vent les aide, pardon,
faune. Le jour se rêve sur les légumes, les enfants sur le bitume. Terre jolie, terre, notre mère volante, avec nous dans le ciel et les étoiles filantes. Pardon.
Aquesta cançó d'Alain Souchon, del seu disc de l'any 99 i titulada Pardon, perdó, en la que fa una mena de desgreuge al mar per tots els danys causats en els darrers 50 anys, també és una cançó recurrent quan s'acosta a l'època dels banys de mar, un mar que durant milers i milers d'anys s'ha mantingut verge i en només 50 o a molt estirar 100 anys ha patit unes agressions que el miracle és que encara hi tingui vida i fins i tot de vegades en alguns llocs sembla que està net, sobretot des que hi ha depuradores. I quan ve el bon temps, si s'acosta l'estiu, sempre és una bona excusa també per tornar a sentir aquella cançó que ens recorda aquelles excursions entranyables dels estius de fa molts anys.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
músic Francis Lai i el cantautor Pierre Barou van ser els autors d'aquesta fantàstica cançó que Yves Montand interpretava magistralment a l'Olímpia de París l'any 83. Una cançó encantadora que descriu una època que la bicicleta era no només el vehicle d'oci dels nens, sinó el sistema de transport més popular i extès a tot el món. Els carters, la parella de la Guàrdia Civil, els gendarmes a França, els obrers de mig món, tothom anava en bicicleta, es desplaçava en bicicleta, un mitjà de transport que va ser fonamental durant unes quantes dècades del segle XX i que va desaparèixer de les nostres vides per culpa de l'augment espectacular dels cotxes i també de les motos. Però darrerament, des de ja fa uns anys, i cada vegada la cosa va més, i el pas que anem anirà a més, la bicicleta torna a ser un dels vehicles no tan sols d'oci, sinó imprescindible per desplaçar-se ja només pel camp, sinó també per les ciutats, fins al punt que contínuament es parla de que s'ha de restringir-ne l'ús per les voreres per culpa de l'augment de ciclistes a les ciutats, però sobretot per culpa dels que van per les voreres a unes velocitats imprudents i perilloses que de tant en tant doncs, et donen un ensurt. A Sant Sebastià he sentit que posen 200 euros de multa a qui va per les voreres i 50 a qui va en bicicleta, parlant pel mòbil o amb els auriculars posats. No sé si aquí faran el mateix, però en tot cas l'alcalde de Barcelona, el senyor Xavier Trias, segons vaig sentir que deia l'altre dia a televisió, és un entusiasta de la bicicleta i diu que tot i fent alguns retocs continuarà potenciant la circulació de bicicletes. I jo que me n'alegro no només perquè m'agrada anar amb bicicleta per la ciutat, sobretot els caps de setmana, sinó perquè és un medi, trobo que és un medi saludable per qui el fa servir, que a més doncs és saludable per tothom perquè no contamina i que a més millora, que duda cabi, que diria un futbolista, els culs de les senyores.
Elle s'enferme à la cave ou va se cacher dans les rideaux. Elle me dit que c'est grave, puis soudain s'effondre en sanglots. Elle s'est vue dans la glace avec ses 2 kilos en trop. Elle n'aura plus jamais la place de rentrer dans son nouveau maillot. Alors moi qui parfois voyage et qui lis moins souvent Biba que Géo, d'un coup de rage lui dis courage et si on se mettait au vélo. Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames, à celles qui se déchaînent et pédalent, pas à celles qui roulent en auto. Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames, à celles qui se déchaînent et pédalent pour les fleurs et les petits oiseaux. Elle ouvre un magazine et se remet à pleurer aussitôt, parce qu'une mannequin est mieux gaulée qu'elle sur la photo. C'est vrai qu'elle a pas l'air fine, emmitouflée dans mon vieux manteau, bouffée par la déprime, assise en tailleur contre le frigo. Elle ne parle plus que de régime. Quand je dis week-end, elle répond à l'assaut. Elle se bat pour enfiler ses jeans. Elle déraille et moi je pense au vélo. Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames, à celles qui se déchaînent et pédalent, pas à celles qui roulent en auto. Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames, à celles qui se déchaînent et pédalent pour les fleurs et les petits oiseaux. Contre le mur, le plus beau modèle de chez Terraillon. On bascule dans la folie pure, elle aspire à la liposuction. Elle a besoin que je la rassure, c'est pas facile d'attendre un enfant. Elle a grossi un peu, oui ça c'est sûr, mais après le bébé, on le met sur le porte-bagages et en avant. Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames, à celles qui se déchaînent et pédalent, pas à celles qui roulent en auto. Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames, à celles qui se déchaînent et pédalent pour les fleurs et les petits oiseaux. Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames, à celles qui se déchaînent et pédalent, pas à celles qui roulent en auto. Les vélos d'Amsterdam font des beaux culs aux dames, à celles qui se déchaînent et pédalent pour les fleurs et les petits oiseaux. C'est vrai ? Tiens, regarde Indurain, comment il est gaulé. Alors
En Saint Bagian, les vélos d'Amsterdam, les bicicletes d'Amsterdam, que, segons diu la cançó, fan els culs de les dones ben bonics, una cançó del seu compacte de l'any 96, titulat genèricament Pamal, una cançó com fa Vincent Bagian a moltes cançons, que irònicament i còmicament doncs, tracta el tema de l'obsessió que ens agafa a tots quan ens adonem que i quan, sobretot quan s'acosta el bon temps, ens adonem que ens hem engreixat d'un any per l'altre, i en aquesta cançó doncs, fa referència a l'obsessió que li agafa la seva dona quan veu que s'està engreixant, perquè lògicament està embarassada i és lògic que s'engreixi, i li diu que el que ha de fer és anar en bicicleta, perquè les bicicletes, que és on més n'hi ha, o fins que no es van posar de moda a les ciutats del nostre país, doncs on n'hi havia era a Amsterdam i bé, a tota Holanda, però sobretot a Amsterdam, cosa que ens cridava l'atenció, i ens pensàvem que allò no podria passar mai al nostre país, perquè no ens podíem imaginar doncs, que la bicicleta també acabaria sent un mitjà de circulació important i per desplaçar-nos per les nostres ciutats. I tot això parlant de culs, és que perquè això dels culs de les dones, tant si són grossos, mitjans o petits, no cal negar-ho, és una de les obsessions dels homes, tot i que es veu que els culs dels homes també són apreciats estèticament per moltes dones, per bé que històricament doncs, no ho hagin verbalitzat tant, però almenys així m'ho han fet saber algunes. I sí, els bons culs de dones abans només es podien veure en part al circo, a les revistes del Paral·lel o de l'embalat de torn o els calendaris dels tallers de cotxes que miràvem de reull mentre parlàvem amb el mecànic, doncs des de ja fa uns quants anys, amb la popularització dels tangues, han perdut tot el seu misteri, tot i que no els ha tret ni un bri de bellesa. Bé, en tot cas, canviem de tema i parlem de cinema, perquè Peter Greenaway, el director de cinema anglès que a començaments dels anys 80 ens va sorprendre a tots amb una pel·lícula molt original que es deia El contracte del dibuixant, diu que el cinema, tal i com és ara, té els dies comptats. No seré jo qui ho negui, però en tot cas, ara per ara, el cinema, tant als cines com a casa, continua sent un dels mitjans d'entreteniment amb més adeptes a tot el món. I alguns dels seus mites, 50 anys després de la seva mort, encara es recorden i es veneren contínuament.
Tu as dû l'oublier, ou peut-être pas connu. Moi, je l'ai rencontré dans la 37e rue, tout au bout du East Side, où le Bronx cocaïne, vieille affiche déchirée sur un mur, Marilyn. Il maquillait tes yeux pour mieux cacher tes larmes, accrochées à leur verre en pleurant, tu riais. Ils écoutaient ton corps quand tu voulais parler, quand tu disais enfant, eux, ils comprenaient femme. Goodbye, goodbye, Norma Jean. T'aimerais que je t'imagine chanter toujours et encore,
toujours et encore,
à un bébé qui s'endort. Mille mots d'amour par jour, mais pas un de tendresse. Tous ces types qui t'aimaient comme on claque une portière, qui te rendaient absente à force de caresses, et dont même les roses avaient un goût fumé. vulgaire. Aimer enfin un homme, oublier l'héros, le serrer dans ses bras, en avoir la fièvre, lui donner en cachette une petite photo, et écrire sur une glace, je t'aime, au rouge à lèvres. Goodbye, goodbye, Norma Jean. T'aimerais que je t'imagine chanter toujours et encore,
toujours et encore.
À un bébé qui s'endort, pou-pou-pidou. Juste un dernier rappel, une nuit d'insomnie. L'inutile est partout, le héros est parti. Sur l'affiche déchirée de la 37e rue, une larme a coulé, tu ne rappelleras plus. Goodbye, goodbye, Norma Jean. T'aimerais que je t'imagine chanter toujours et encore,
toujours et encore.
À un bébé qui s'endort, pou pou pi dou, pou pou pi dou.
Hem sentit 20 segons a Marilyn Monroe cantant I Wanna Be Loved By You i tot seguit una cançó titulada Goodbye Norma Jean, que és una cançó homenatge a Marilyn Monroe que cantava fa molts anys una intèrpret francesa que es diu Jacqueline Dillac, que als anys 60 era força coneguda a França. Ja he explicat alguna vegada que la seva carrera va estar a punt d'acabar-se a finals dels anys 60 quan en una campanya d'ajut al circ, doncs es veu que es va oferir a fer-se una foto en una gàbia amb quatre lleons i els lleons se li van tirar a sobre i en va sortir en vida de miracle gràcies a la intervenció del seu representant que la va treure, no sé com, perquè ficar-se en una gàbia de quatre lleons emprenyats doncs s'ha de tenir molta sang freda o ser molt valent o voler salvar com fos la vida de la seva representada. Però al cap d'un any reposada de l'accident va continuar la seva carrera d'intèrpret de cançons, que doncs una carrera que li ha durat molts anys i que ha portat per tot el món. Goodbye Norma Rae, el títol de la cançó fa referència al verdader nom de Marilyn Monroe, que va morir ara fa pocs dies, ha fet 50 anys, quan només en tenia 36. Diuen que el seu art o el seu èxit consistia en fer exactament el contrari del que es fa, és a dir, convertir els defectes en qualitat. Doncs d'una veu que es veu que no valia res o que no la sabia vocalitzar, no la sabia treure gaire, doncs el convertia en un xiu-xiueig eròtic. La seva manera de caminar, més aviat còmica, doncs la convertia en una manera, o em semblava que era una manera de caminar sexy. La seva miopia era una manera de mirar seductorament i amb cara de son. I la seva inseguretat permanent doncs es va convertir en ganes de ser consolada per tots els homes del món. I és que el món de l'espectacle, com a l'art, tot és possible i qualsevol que mai hagi vist Com fa el deshielo loco, que en català, doncs el títol en català era Ningú no és perfecte, doncs no pot oblidar-se mai més, si ha vist aquesta pel·lícula, és impossible que s'oblidi mai més de Marilyn Monroe.
Marilyn, Marilyn, quel est le film, le scénario qu'il te faut tourner de nouveau? Et dans quel néant s'illumine le néon de ton nom, Marilyn? À avais-tu donc le cœur si las que tu préfères l'au-delà, l'eau si bleue de ta piscine, ô Marilyn, Marilyn. Le talent payé à prix d'or, la beauté en technicolor, et le soleil californien, non, tout cela ne sert à rien quand on voit l'envers du décor. Ça tourne mal, ça tourne court, nos rêves, nos joies, nos amours, l'espoir comme un vieux magazine a glissé de tes doigts, Marilyn. Nos vies ne sont qu'un bout d'essai. Pour qui, pourquoi, Dieu seul le sait, toi qui connais la fin du film, dit Marilyn, est-ce un baiser, dit Marilyn, est-ce un baiser.
El mite de Marilyn, 50 anys després de la seva mort, quan només tenia 36 anys, encara segueix viu i continua sent recordada contínuament, com ho va ser també per Claude Nougaro en una cançó dels anys 60. I continuant amb el cinema, com cada any també s'ha celebrat el Festival de Canes, un altre any que no hi he pogut anar, de fet no hi he anat mai, de manera que el meu somni de banyar-me a la Croset amb un starlet o d'instal·lar-me a l'Hotel Martínez amb alguna gran actriu, doncs és una de les meves fantasies que de moment haurà d'esperar-se. I un altre any també que he seguit les cròniques del festival a càrrec de l'home que sap més de cinema en aquest món, que no és altre que Jaume Figueres, doncs un altre any que em quedaré amb les ganes de veure moltes de les pel·lícules de les que ens en parla Jaume Figueres cada any, de les que ens en parla positivament, perquè són pel·lícules que a vegades no arriben o m'oblido dels títols i quan arriben doncs em passen per alt. I també referent al cinema de casa nostra, també ja que estem parlant de cinema, doncs m'agradaria esmentar-vos que s'ha presentat el llibre titulat L'aventura del cinema, d'Àngel Comas, que al voltant de la figura d'un dels nostres directors més importants, en Josep Maria Forn, que va néixer a Barcelona l'any 28, i és un dels nostres directors més veterans i amb una carrera més llarga al món del cinema català, on ha fet moltes vegades de productor també i ha ajudat a molta gent a començar la carrera, la carrera cinematogràfica. La piel quemada de l'any 66 és una de les seves pel·lícules més recordades de la primera època i El coronel Macià de l'any 2006 és, em sembla, la seva darrera pel·lícula. L'any 79 va fer Companys procés a Catalunya, que també va ser en aquell moment una de les pel·lícules més celebrades, sobretot perquè era la primera vegada que es feia una pel·lícula sobre la nostra història més recent, silenciada, la història silenciada durant tants anys.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche.
sur l'écran noir de ma nuit blanche où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format, voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches, je grève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
El cinema de les meves nits en blanc, la Verdot ja se'n pot anar de vacances, que la meva vedet sempre ets tu. Bones paraules de Claude Nougaro, fent referència a Brigitte Bardot, també una altra dels grans mites sexuals del cinema, en aquest cas del cinema francès. Una cançó que fa referència a Brigitte Bardot, perquè és dels anys 60, quan Brigitte Bardot estava en el màxim de la seva carrera. Doncs unes paraules de Claude Nougaro que podrien ser subscrites per qualsevol enamorat, tot i que després amb el temps a vegades doncs les coses es giren i pot passar que el cinema de les meves nits blanques ja te'n pots anar tu, que jo me'n vaig amb la Bardot, en el cas d'ells, com podria ser ja me'n vaig jo amb el George Clooney o el Brad Pitt en el cas d'elles. Le Cinema és una de les primeres cançons de Claude Nougaro, que de seguida es va revelar com el cantant francès de la chanson, el cantant francès més proper al jazz i amb una capacitat extraordinària per dir els mots, és a dir, per mastegar-los, per dir-los, fer-los entenedors, que per alguna cosa va començar com a rapsoda. I canviant totalment de tema, també no fa gaire es va celebrar una altra marató a TV3, aquesta vegada per recollir fons per la pobresa, donat que cada vegada hi ha gent més pobra, i aquestes coses ara es fan a través de TV3, però en aquest país nostre hi ha tantes coses que en els darrers segles hem hagut de fer a través de la subscripció popular, tant per salvar-les com per vestir-les, que ja hi estem acostumats i per això normalment són un èxit. Diuen que els pobres cada cop són més pobres i els rics cada cop més rics. Doncs aquesta cançó també ho diu.
Tête sous le toit de paille, saoule de trop peu de travail. Et le monde autour qui s'écroule, le cours de la vie qui déraille. Bébé sur les épaules en boule et les autres autour en pagaille. Une tête sous le toit de ferraille. Quatre poules pour tout bétail. Sous les pieds qui roulent, la télé dans le coin qui braille.
femme s'enroule dans son joli chandail. Suivant que tu naisses dans la boue ou du bon côté de la médaille, demain peut-être tiède et cool ou bien un épouvantail. Mais tête saoule, sous le toit de paille, marre de voir chialer la marmaille et le monde autour qui se la coule. Fortune à l'abri des murailles qu'on déplace à la moindre houle d'un petit coup d'éventail. Tête saoule, sous le toit de ferraille, à tisser sa cagoule, commence à parler de bataille et s'entraîne à viser les ampoules qui trônent au-dessus des portails. Suivant que tu naisses dans la boue ou du bon côté de la médaille, demain peut-être tiède et cool ou bien un épouvantail. La moitié du monde s'arrange sur les toits que la pluie transperce et c'est la loi du commerce. Sous les tôles, sous les branches, la moitié du monde s'arrange sur les toits que la pluie transperce selon les lois du commerce.
Depèn de que neixis en el fang o a la cara bona de la medalla, que vagis ben servit o que siguis un espantall. I que vegis com les fortunes protegides per muralles a la més mínima remor ja es desplacin d'una sola bufada. Us sona això que diu aquesta cançó? Com també diu, entre altres coses, que sota els sostres d'uralita, sota les branques, la meitat del món s'ha d'espavilar amb sostres plens de goteres. És la llei dels mercats. Francis Cabrel, Tet Sul, una de les cançons més, diguem-ne, de denúncia social del seu repertori, un repertori, però, que parla de tota mena de coses, tot i que sempre connectat amb les coses terrenals, a diferència de molts cantautors actuals francesos, que parlen, pel meu, segons la meva opinió, de temes massa esotèrics. Una fantàstica cançó del seu compacte de l'any 2005, una de les cançons que va cantar el dia 9 d'octubre de l'any passat a l'inoblidable concert acústic i en solitari que ens va oferir a l'Institut Francès de Barcelona. I per anar acabant, volem tenir un record per Enric Casamitjana, l'actor que fa pocs dies ens va deixar, que tot i no ser un dels noms més populars de la nostra escena, havia fet en canvi una carrera llarga i fructífera al teatre, també a la televisió i al doblatge i fins i tot al cinema. Va néixer a Barcelona l'any 39 i, com explica avui el seu fill David, a l'obituari de La Vanguardia, va ser a l'any 29, perdó, i com explica avui el seu fill David a l'obituari de La Vanguardia, deia, va ser un dels actors que amb Josep Torrents i Carme Sansa va introduir el cabaret musical al nostre país, a la Cova del Drac, del carrer Tuset de Barcelona, dels anys 60. Jo recordo especialment, entre moltes coses que li vaig veure, doncs recordo el personatge que feia a l'obra de teatre de denúncia del nazisme, una obra que es titulava Vent, que es va representar al Teatre Regina a començaments dels anys 80, amb Ramon Teixidor, també. i amb Sergi Mateu, i una obra per la qual van rebre moltes amenaces. I també al mateix teatre el recordo que ens va fer riure molt amb l'obra de Darío Fo, l'obra titulada La millor marihuana la fa la mama. I també el recordo, per descomptat, fent la veu del més dolent de tots a la sèrie de dibuixos animats de les Tortugues Ninja. Personalment era l'actor que tots volíem a l'hora de compartir camerino durant les hores d'espera de qualsevol rodatge, perquè amb ell les estones passaven volant, i d'entre les seves famoses frases divertides i sarcàstiques que ens oferia contínuament, doncs em quedo amb aquella que deia, fent cara de murri i innocent, quan algun esdeveniment o compromís anunciat no li agradava, no li venia de gust, deia allò de podríem quedar per no anar-hi. Estimava tant el seu ofici com tots els companys, i per això segur que li encantarà sentir allà on sigui aquesta cançó.
De galère en gala, à Paris, en province, de scène d'opéra, en spectacle de rue, de fabuleux contrats, en cachet plus que mince. Pour nous, quoi qu'il en soit, le rêve continue. Ce métier, c'est le pire et c'est le meilleur. On a beau s'en défendre, il nous tient dénouante. Que l'on soit comédien, danseur ou que l'on chante, ce métier c'est toujours ce qui nous tient à cœur. Ce métier, il fait mal comme il fait rêver, et du temps des cerises à être ou ne pas être, que l'on soit débutant ou déjà passé maître, au plus haut de l'affiche ou à peine cité. Il est notre patrie et notre champ d'honneur, du vieux conservatoire ou enfant de la balle. Notre seul horizon est au fond d'une salle, notre soleil n'est jamais qu'un coup de projecteur. Ce métier qui tient tous nos sens en éveil, des chèques retentissants en triomphant le route, qui nous gonfle d'orgueil ou nous détruit de doute. Ce métier est le seul jardin de nos merveilles. De nuit de dépression, après que la critique, à tort ou à raison, nous traîne dans la boue, de moments d'émotion en instant de panique, on entre en religion à l'heure où tout se joue. Ce métier de crève-faim, de va-nu-pied, que ce soit à l'écran, sur scène ou bien en piste, il faut pour le tenter être un rien utopiste, car il fait peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Ce métier qui peut nous anoblir parfois, commandeur à Paris ou sœur en Angleterre, les sept d'or, les Césars, les victoires ou Molière, c'est toujours le public au fond qui les octroie. Fier sous les quolibets, humble sous les bravos, faussement protégé par le mot de Cambronne, émouvant, hilarant, en forme ou bien la folle, de trac au lever du rideau. Ce métier n'est pas facile à assumer, bâti sur le succès, il rend tout vulnérable, mais bien que sans mémoire et bien qu'impitoyable, il reste le plus beau, car c'est notre métier. Il reste le plus beau, car c'est notre.
Ce métier, aquest ofici, una cançó de Charles Aznavour de l'any 97, del seu compacte Plus Bleu, una cançó dedicada a tots els que es dediquen al món de l'espectacle, ja siguin actors, cantants o ballarins. Una cançó que qualsevol que hagi tastat mai el verí de l'escena, doncs segur que entendrà perfectament tot el que diu, perquè, entre altres coses, diu de galeres a gales, a París o en pobles, a l'òpera o fent teatre de carrer, amb fabulosos contractes o amb sous més que minsos, per nosaltres, sigui el que sigui, el somni continua. I després acaba la cançó dient: aquest ofici no és pas fàcil d'assumir, basat en l'èxit, ho fa tot vulnerable, però per bé que no té memòria i no té pietat, és el millor que ara és el nostre ofici. Enric Casamitjana segur que opinaria de la mateixa manera. I acabem amb Dominicà, que va omplir un dels escenaris del Primavera Sound i és un dels cantautors francesos que més ve al nostre país darrerament, a presentar en aquest cas el seu darrer compacte amb aquesta cançó que ja vàrem sentir fa unes setmanes i que tornem a sentir per acomiadar l'emissió d'avui. Ignasi Rodríguez, gràcies. Salutacions d'Enric Cusí. Fins la propera emissió.
Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves.